Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Havia passat un hivern a Kandahar, capital del Balutxistan afganès, al sud del país, no molt lluny de la frontera amb el Pakistan. Vaig arribar a Kandahar per terra, de camí cap a l'est, després d'haver-me aturat una setmana a Herat. De l'Afganistan no coneixia res més que la seva situació al mapa i el nom de la capital, Kabul. Fins aquell hivern no vaig començar a saber alguna cosa de la seva història. Llegendes de cavallers de les estepes, alguns noms dels quals havia sentit alguna vegada. Contes de prínceps renaixentistes asiàtics i de reines viatgeres i mesenes. Històries de destrucció, d'orde i nomadisme. No les vaig llegir en cap llibre, me les van explicar sempre sota els estels en jardins amagats rere murs de tova. Prop de minarets solitaris dreçats enmig del desert, sota una tenda negra al voltant de la qual s'estenia l'estepa immensa. A la porta d'una iurta a més de 3.000 metres d'altura i envoltada de muntanyes. Ana Maria Briongos, un hivern a Kandahar. Ana Maria Briongos, benvinguda.
Hola.
D'aquest camí que vas emprendre cap a l'est, cap a l'Afganistan, l'Iran, l'Índia, ara en fa 50 anys.
50 anys, passa el temps molt de pressa.
Ja ho deien els avis.
Sí.
Eh? I eren savis perquè tenien raó. Va ser una fugida de l'entorn, tu dius, opressiu, del tedi, de la família, de la missa dels diumenges. Volies sortir, veure, oblidar, netejar, obrir, omplir, observar, sentir, estimar.
Sí, 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 sí.
Quantes necessitats,
era, era jove.
Ana Maria Briongos, viatgera i escriptora.
Tenia 20 anys i estava estudiant a la Universitat de Barcelona i sentia que allò no anava enlloc i que el món era molt gran i havia d'anar a veure coses.
Però no vas marxar sola, perquè van ser un grapat de joves els que van emprendre aquest camí cap a l'est. Tu dius que una de les característiques fonamentals d'aquell moviment va ser la immediatesa. Res del que es fes tenia en compte cap expectativa de futur. És a dir, era un impuls vital el que us empenyia d'alguna forma o us va empènyer
sí,
a marxar.
Sí, jo vaig anar cap a l'est. Com podia haver anat cap a una altra banda?
Cap a l'oest.
Cap a l'oest, però com que hi havia aquest moviment que semblava que els joves en aquella època anaven a buscar alguna altra cosa, uns gurús o un sentit de la vida diferent, volíem canviar el món. Això és cert. Hi havia aquesta il·lusió de no voler fer el que veiem que feien els nostres pares, que estaven molt preocupats amb la seva feina i amb com treure els diners. Jo ara els entenc més que abans.
Home, en temps de postguerra, d'alguna forma.
Sí, sí,
era en
esclar.
Temps de dictadura, de franquisme.
Sí, sí. I, esclar, teníem uns pares molt preocupants i pensàvem que el món era fantàstic, que érem joves, no estàvem malalts i totes aquestes pors que ens havien fet agafar de no pugeu als arbres que caureu, compte, tapeu-vos a bé que us encostipareu.
Baixa la veu que et sentiran.
Sí, baixa la veu que et sentiran, doncs no. No tenia cap sentit tot això i esclar, havies de marxar de casa.
I llavors vas fer un serronet amb quatre coses?
Sí.
Quatre
molt,
coses, eh?
Molt poques coses, sí.
Que portaves una muda?
Portava una muda, portava una altra faldilla i anava amb pantalons i un altre jersei i el raspall de les dents i un llapis per pintar-me els ulls.
Això
ben,
sí,
ben negres.
Ben negres.
Sí.
Va sortir també amb molt pocs diners i sense bitllet de tornada, com surten els viatgers de debò, que diuen que són els que no porten bitllet de tornada.
Sí, i hi havia una altra cosa, que és que em vaig apuntar el meu nom i la meva adreça amb un paper per si en algun moment m'oblidava de qui era. Vaig pensar, me'n vaig a uns llocs on diuen que no hi ha ni telèfons ni res de res, doncs potser quedo tan aïllada que em trastoco.
Clar, però llavors no hauries recordat ni el lloc on hauries guardat el paper.
Exacte, això també, sí, això ho he pensat després. Hauria perdut el paper.
Sort que ho vas pensar després. Sí. No, perquè si no, ja hauries començat malament. Dèiem que vas sortir de casa amb molt pocs diners, sense bitllet de tornada, però eres previsora i t'havies deixat un raconet.
Un raconet.
També per quan tornessis,
sí,
no?
Sí, a Barcelona l'havia deixat el raconet.
Clar, és difícilment imaginable amb la tecnologia actual de comunicació, doncs això que explicaves, me n'anava a llocs on potser ni tan sols hi hauria telèfon.
Sí, sí, sí. És que no n'hi havia.
Hi havia la post restant, no?
Hi havia la post restant, si t'havien d'enviar una carta, esclar, és de preveure on t'estaries en aquell moment, perquè la carta ja tardava molt a arribar. I arribaves en un lloc i anaves a la post restant i allà tenien un calaix.
Això, la post restant, ple
de cartes.
El correu sobrant, no?
Sí.
I de sobte mateix apareixia allà l'Anna Maria Briongos, que reclamava les seves cartes o qualsevol altre viatger.
Sí, sí.
Tu també dius que creies que les dones en aquell moment, als anys 60, eren on eren per ser poc valentes, no voler prendre decisions i portar-les a terme i per ser amants de la comoditat, sí?
Sí, això ho pensava perquè trobava que les noies no estaven enlloc. Jo m'anava a viatjar sola i no trobava cap noia sola viatjant. Sempre anaven amb el nòvio. Bueno, que és clar, jo també feia físiques a la universitat i em sembla que vaig anar a fer físiques no perquè tingués cap vocació de físic, sinó perquè, primer, a casa meva m'havien dit que jo no servia per les matemàtiques. I això va ser un revulsiu.
Un desafiament.
Un desafiament. I després perquè no hi havia noies, quasi bé.
Totes feien lletres, aquella època.
Totes feien lletres i, és clar, vaig pensar que era el meu lloc.
I te'n vas a fer físiques.
Sí, i feia físiques. I, esclar, pensava les noies, és que no són atrevides.
Aquesta, per això, va ser una batalla que vas guanyar anys després,
sí,
perquè quan te'n vas anar de viatge vas penjar
els estudis
i no va ser fins quan vas tornar que els vas reprendre i et vas llicenciar.
Sí, perquè vaig veure que anant pel món, una noia sola, per ser algú, té de tenir un títol universitari o un ofici o alguna cosa concreta de les que són acceptades en les societats. I sí, sí, quan vaig tornar vaig acabar la carrera i ja era llicenciada en físiques quan vaig tornar a agafar el petate i me'n vaig anar una altra vegada pel món.
Sí, perquè el primer cop que agafes el petate vol dir que n'hi haurà molts d'altres després perquè ja no es pot deixar.
Sí.
Bé, i com és que no em vas aturar fins a l'Afganistan?
Bé, perquè, és clar, tothom anava cap a l'Índia, aquest camí de joves que anaven a buscar un món nou o una altra manera de veure les coses, se n'anaven cap a l'Índia. L'Índia era l'objectiu. Jo no hi vaig arribar a l'Índia. Vaig tardar 30 anys, em sembla, en arribar a l'Índia.
Imagina't si són llargs els camins que comencem, sense saber-ho.
Sí. Perquè és que vaig trobar un país tan extraordinari, tan sorprenent i tan agradable per mi, que m'hi vaig quedar. Era com si tornessis a 2.000 anys enrere. Estaves a dintre d'un pessebre, en un lloc on eres acceptat. A mi em van tractar amb molt respecte sempre tots els afganesos, país musulmà, on no veus ni una dona pel carrer, ni la cara d'una dona pel carrer, perquè les que caminen van tapades amb el burca.
I ja en aquella època?
En aquella època, i tant, sí. En aquella època, a les zones rurals i a les capitals de província, perquè la capital, Kabul, era una altra cosa. Però, esclar, jo vaig arribar a Kandahar, i Kandahar era una capital de província amb les dones totes tapades, totes.
Però és curiós que tu, en aquest context, et sentissis lliure.
Sí, sí, perquè jo tenia la possibilitat d'entrar a les cuines de les dones, a les cases, cap home hi podia entrar. Però jo sí, i, esclar, jo vaig fer amigues afganeses d'aquestes del burca.
I no només això, tu, per part dels homes, també rebies un tracte diferent pel fet de ser occidental. És a dir, que tu tenies un accés privilegiat als dos costats de la moneda, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, era el tercer sexe.
Sí, sí, eres el tercer sexe, sí, sí. Perquè podies estar amb uns i amb els altres. Sí. Doncs això, tu arribes a l'Afganistan, et sents lliure de qualsevol pressió i d'alguna forma pateixes una transformació, com la resta de joves occidentals doncs, que anaven a petar aquest país.
Sí.
Tu dius que alguns esdevenien prínceps i princeses, en canvi altres esdevenien rodamons i uns pocs comerciants. És a dir, que a partir d'aquí els camins també es bifurcaven.
Sí,
podien ser molt diferents.
Esclar, és que en aquell moment en què un està sol i no té cap pare ni cap mare ni la societat que li digui el que ha de fer per quedar bé, es deixa anar i allà surt el bo i el més dolent de cadascú. I, és clar, n'hi havia que acabaven molt malament.
Que van acabar molt malament i que no van tornar.
I que no van tornar, esclar. Sí, sí.
Que es van perdre. Realment aquest sí que els hauria fet falta portar el seu nom escrit en un paperet per retrobar-se amb ells mateixos, d'alguna forma.
Sí, sí, sí.
Què és el que més et va sorprendre de l'Afganistan? El ritme de vida, que les prioritats, la lògica era diferent, era totalment diferent a la nostra lògica, que la gent no tingués cadires ni taules a casa, que s'asseguessin a terra, que tot es fes a terra.
Sí, això de que tot es fes a terra era una cosa, esclar, per mi molt agradable, perquè era una altra manera de funcionar. Però, sobretot, el temps. El temps. No hi havia pressa per res. I, a més, tot era tan sorprenent que només havies de seure i mirar. I et podies morir de riure, perquè és que feia gràcia els acudits i les coses que passaven, perquè et sorprenien sempre, no era el que pensaves que passaria. I esclar, si estàs en un lloc així, és com si estiguessis al teatre. Tot era amb una lògica que no és la nostra. Hi havia gent que s'enfadava. Jo crec que és l'actitud personal de cadascú quan viatja, no? El que vol veure i si està disposat a acceptar coses que no són les que tu esperes. Hi ha gent que s'enfada molt si les coses que passen no són les que té previstes exactament.
És que d'alguna forma hi ha gent que viatja i que espera que allà on va es visqui i es faci el mateix.
Exacte.
Que deixa enrere.
Sí.
Quan curiosament el que es va buscar són formes de fer diferents, formes de pensar diferents.
I quan estàs disposat a acceptar i a veure el que tens allà al voltant, i el que tens allà al voltant passen coses extraordinàries i que mai pots preveure, és molt divertit.
Clar, si només amb les vestimentes ja tenies per tafanejar hores i hores, no? Amb aquells turbants i...
Bueno, i aquell fet de que em volguessin casar...
Ah, et volien casar?
Sí.
Però així només arribar o
no,
al cap d'uns dies?
No, perquè jo a Kandahar ja tenia una amiga que la vaig conèixer a través dels seus fills i anava a casa seva moltes tardes perquè ella, esclar, si sortia tenia de sortir amb burca i no podíem parlar. Jo anava a casa seva i em preparaven coses, ella vivia amb la seva sogra i els nens, el marit treballava i no hi era mai, i un dia m'expliquen que el marit es casarà una altra vegada i portarà una altra dona a casa, esclar, musulmans, fins a quatre.
Fins a quatre, si les poden mantenir.
Si les poden mantenir. I allà podien mantenir una altra, que seria una cosina de la tribu que vivia pel camp. Perquè els casaments sempre són endogàmics.
Endogàmics entre la mateixa gent de la tribu.
Sí, per tant, es coneixen tots, i no és que vagin a buscar una noia i la pobra la casin, sinó que aquesta noia coneixia perfectament a tota la família. Bé, doncs s'havia de casar, però costava molts diners casar-se, perquè allà s'ha de pagar en el pare de la noia una quantitat que es diu l'impost de la llet perquè se li emporta la filla i es queda sense un recurs.
L'impost de la llet perquè la dona quan és mare ha de lletar els fills?
O perquè l'han alletat fins a aquella edat. I, esclar, aquella família es quedava sense diners perquè portaven una altra dona a casa. I llavors em demanaven, i tu quan ha de pagar el que es casi amb tu en el teu pare? I jo dic, res. I es van quedar molt tristos perquè van pensar que jo no valia res o que devia tenir algun defecte que ells no sabien, per la qual cosa no s'havia de pagar res per mi. I llavors, bueno, ja una vegada superat aquesta tristor, van dir, oh, escolta'm, doncs si no vals res, et podries casar amb el meu marit i llavors en comptes de dos seríem tres ja.
Per això t'ho deia
el mateix
la teva
preu,
amiga. La
meva amiga i la sogra, les dones, i així ja seríem tres. Perquè estaven molt contentes que arribessin més dones.
No es tenien gelos les unes amb les altres?
Bueno, l'última que arriba és la que està en pitjors condicions. És la que fa més de minyona. a mesura que et vas fent gran, vas guanyant amb estatus.
Clar, perquè hi ha una jerarquia clara entre les
claríssima,
dones.
I la que mana és la sogra.
La sogra és temuda en aquests països.
És temuda, sí. Sí.
Bé, en aquests països...
Pot ser bona o pot ser dolenta, depèn. Eh? I bé, doncs, a mi, com que ja em coneixien i trobaven que no estava malament...
I per això et van proposar.
Em van proposar que perquè no em quedava ja... Sí, clar. Perquè no valia res.
Clar. Si sabessis tot el que dius, l'efecte que produeixen els altres, probablement no ho diries, no? Però aquí està part del joc... Sí. D'anar-te'n a un lloc del qual no en saps res.
Sí.
Tu abans de Kandahar et vas aturar a Herat, per això.
Sí, és la primera ciutat on vaig arribar a l'Afganistan, la primera que s'arriba des de l'Iran, des de la frontera de l'Iran. Clar, jo no em vaig aturar enlloc abans, perquè en aquell moment Turquia no m'interessava i l'Iran era un país agafat pels militars, trobaves militars per tot arreu, i l'Afganistan, que esclar, es passava la frontera i ja sortien els turbans, un país molt poc poblat, burros, cavalls,
camps, camells.
Camells, sí.
Clar, clar, és el que dius, estaves a dins d'un pessebre.
Un pessebre.
Et va obrir el cofre dels tresors, Herat, perquè se celebrava una festa de portes obertes i tothom tenia la porta de casa seva oberta. Això et va permetre el primer dia accedir a l'interior de les cases, de totes les cases. I què feies? T'asseies a la sala...
Bé, arribaves a una porta, perquè, esclar, Herat era, i deu ser, en aquest moment, després a pesar de la guerra i de tot això, no es veu cap casa. Són unes parets, uns carrerons estrets i unes parets de tova altes amb unes portetes.
És com si estiguessis a dins d'un laberint.
Sí, i aquestes portes sempre les veus tancades, però aquell dia estaven obertes, perquè era una festa d'aquestes musulmanes, no sé, ja no me'n recordo quines.
Era el final del Ramadà.
Un Eid, sí, exacte. I bueno, trobaves amb un nano a la porta i et deia, passeu, i la gent que passava pel carrer entrava en aquella casa i a dintre, esclar, veies... unes cases impressionants, amb unes sales totes encatifades, amb coixins al voltant i al mig tot ple de menjar.
Dolços.
Sí, de tot, de tot. Però unes habitacions grans, eh? No pensis que eren unes habitacions petites. Allà hi cabien 30 persones assegudes al voltant contra la paret, amb els coixins tots encatifats.
Perquè són famílies molt extenses.
Són famílies extenses, sí. I allà no veies cap dona, eh? Perquè, esclar, les dones estaven a l'altra banda, a la part...
Reservada a les dones.
Reservada a les dones, i els que servien eren els nens. I els amos de la casa eren els que rebien en els convidats.
I tu tenies la sensació que t'acollien perquè els feies pena?
No. Bé, quan em van començar a conèixer, sí que em protegien. Em protegien, perquè pensaven, aquesta pobra, què fa?
Clar, una dona sola.
Què fa aquí, sense pare i sense mare?
Ells no ho devien entendre.
No ho entenien.
En món islàmic i com l'afganès, no podien entendre una dona viatjant sola.
No ho entenien. No ho entenien. I m'acollien i se'm quedaven i em... cuidaven, em cuidaven, sí, sí.
Això que explicaves de que anaves per carrerons on no es veuen les cases, de murs alts, això no és casualitat. Els àrabs ho acostumen a fer per no ofendre el veí, és a dir, no mostren tot el que tenen per no fer mal als ulls del veí. Per això s'ho guarden per ells, pels seus, no?, pels pròxims, pels seus familiars.
Sí.
Això és així.
Sí, sí, així, exactament. Bueno, també protegeixen la seva intimitat i protegeixen a les seves dones.
Clar, perquè aquesta separació entre el món dels homes i de les dones és una altra de les característiques, no? Tu m'imagino que et devies estar una estona amb els homes i quan et cansaves te'n anaves a veure què feien les dones.
Sí, sí. Perquè, és clar, en aquesta sala on es rebia a tota aquesta gent, eren homes els que hi anaven, eh? L'única dona era jo. Se m'acceptaven els dos llocs.
I què fan tantes hores asseguts al voltant d'una catifa, bevent te, fumant tranquil·lament els homes, parlen de, o discuteixen de la vida quotidiana?
No, el que vaig veure jo durant tot aquest temps que he estat a l'Afganistan és que la comunicació era comunicació parlada. I hi ha una tradició d'explicar contes i d'explicar la història del país, que cada vegada es va transformant segons la imaginació dels que ho van explicant, que al final la història de l'Afganistan és una història màgica.
Clar, perquè es fa i es desfa en funció de qui te l'explica.
Sí, sí, i sempre t'expliquen la mateixa història, però canvia, és diferent segons qui te l'explica, i l'expliquen molt bé, i és una cosa que, és clar, quan un no pot comunicar-se per qüestions d'idioma, ho té difícil. Però, és clar, jo vaig tenir primer la possibilitat d'entrar a dins d'unes famílies que eren les famílies il·lustrades del país.
Per tant, parlaven anglès.
Parlaven anglès i francès. I aquí ja vaig poder escoltar totes aquestes històries.
Clar, perquè entre ells també parlaven francès i anglès o parlaven afganès
quan
es trobaven
reunits? Ells quan es trobaven parlaven amb Dari. Els que jo coneixia després a Kabul parlaven amb Dari.
Que és un dialecte del persa.
Que és el persa, el persa afganès.
El persa afganès, exactament. De fet, els que portaven les notícies en aquella època, potser ara ja no, perquè tot està canviant molt ràpid, doncs eren els nòmades, els comerciants i els viatgers o viatgeres com tu. Mm-hmm. Per tant, potser aquesta era una altra característica que feia que t'obrissin les portes per saber què els explicaves, no només que anessis a escoltar, sinó que tu també eres portadora d'històries.
Sí. Jo molt portadora d'històries era, perquè especialment quan ens reuníem en les cuines, amb les dones de les cases, jo traia un paper i els hi feia dibuixos i els hi ensenyava un mapa i els hi dibuixava com eren les cases aquí i que vivíem uns a sobre dels altres i la finestra meva estava davant de la finestra de la casa del davant, i això no ho podien entendre perquè, és clar, eren unes extensions tan grans en allà, unes estepes i uns deserts, que els metres quadrats no tenien cap importància. Pensa que és que no hi havia televisió amb això que t'estic explicant, eh?
Això sí que era una
per
gran
tant,
sort.
No ho havien vist.
Clar, no sabien com era el món exterior.
T'estic parlant de 50 anys enrere només. Ara tots tenen televisors, clar.
I telèfons mòbils, i ordinadors, etcètera. Està clar. Per això et dic que, clar, ha canviat tot tant que ara expliquem, doncs, que en aquella època les notícies les portaven els nòmades, els comerciants i els viatgers, i ara tot això s'ha mort d'alguna forma, s'ha acabat amb aquesta tradició. Tots aquests països que tenien aquesta tradició oral tan rica, tot això s'ha anat a campistraus.
Sí.
Parlaves de deserts, tu dius, no?, que el destí va fer que el teu camí passés a través de deserts de forma real i metafòrica. I llavors, després de passar per Herat, doncs vas acabar instal·lant-te a Kandahar, que era una ciutat oasi. És un oasi, de fet,
sí, oasi.
Al mig del desert. Tu dius que alhora era un viatge real per paisatges estranys, austers, minimalistes, immensos, i a la vegada un viatge interior. És a dir, tu, a mesura que t'allunyaves de casa, no només ho feies geogràficament en la distància, sinó que ho feies també... O sigui, t'allunyaves de casa i potser t'acostaves a tu mateixa.
Sí, esclar.
Allò que explicaves, que de sobte, com no tens ni pare ni mare, estàs en una societat diferent, en un país estrany, surt allò que portes a dins teu.
Sí.
I què vas descobrir?
Bé, vaig descobrir que em sentia molt bé amb mi mateixa, que compartia amb la gent que em voltava moltes coses, que al final tots som iguals, i que la màxima felicitat és estar en companyia i gaudir de les poques coses que t'ofereix aquesta natura o aquesta vida. I compartir un plat d'arròs amb una gent que no saps ni qui són ni et coneixen de res, però que et respecten i que tu els respectes. O escoltar una música que fan i que trobes que és el més hermós del món. Bueno, esclar, no sé si és perquè era jove, eh? També...
Et va sorprendre l'austeritat de la gent, acostumada a viure amb molt poc. Tu ara parlaves d'un plat d'arròs.
Sí. És que,
no, escolta, vivien amb molts luxes, aquesta gent.
No.
I estàs parlant de les classes benestants, dels afganesos.
Sí.
D'Herat i
bueno,
de Kandahar.
Bueno, sí.
Perquè et van acollir els del clan Mohammad Zahi.
Llavors vaig anar a parar a Kabul. Kabul és la capital. A la capital hi havia una elit de gent culta que havien viatjat i havien estat a l'estranger i havien anat a estudiar a l'estranger. Perquè, és clar, això estem parlant dels anys 60, però venien la cultura i la classe poderosa del país, venien d'una cultura de governants que volien modernitzar el país. I estaven dins la línia d'Atatürk.
Del pare de la pàtria turca.
Exactament, que eren gent laica i que havien viatjat a Europa i volien que els seus països fossin uns països avançats. De fet, allà mateix a l'Afganistan, el rei que havien deposat, no el que regnava en aquell moment, un rei dels anys 20 i 30, ja havia prohibit la utilització del burca. I això li va costar el regnat.
El tron.
Sí, li va costar el tron, perquè la societat patriarcal afganesa, molt conservadora i tribal, no ho va poder resistir, això. En realitat, després, tota aquesta prohibició del burca la van anar conservant els altres monarques, però només en les dones dels funcionaris i les dones dels militars. No podien anar tapades.
Clar, que aquí ens pensem moltes vegades que la societat sempre va endavant. I no, va endavant i enrere.
Sí.
Es fan avenços i es fan retrocessos. I això en tenim, doncs, una mostra prou clara, no només a l'Afganistan,
no,
malauradament,
sí,
sinó en llocs molt més propers. Dèiem que et va acollir el clan Mohammadzai.
Sí, aquest és un...
Eren paixtus?
Sí, paixtus.
Per tant, on mana la tradició, aquesta gent conservadora, profundament conservadora de la que has parlat, doncs tu,
sí,
estaves amb un...
Amb aquesta gent, però els que ja vivien a la capital i que formaven part d'aquesta elit o d'aquesta cort progressista, doncs era gent que parlava en persa, en dari, no parlava en paixtu. Per què? Perquè encara que ells fossin paixtus i fossin els representants, doncs, de les tribus paixtuns tan importants allà a l'Afganistan i poderoses, ells parlaven la llengua de la cultura de tota Àsia, de tota aquella zona de l'Àsia propera. El persa és una llengua que des del Líban fins a Calcuta, fins a Bangladesh, era una llengua franca, que era la llengua amb què s'escrivien els documents.
És que el persa, estem parlant d'una cultura de 4.000 anys.
Exacte, sí, més de 4.000 anys. Sí, molts anys. I, esclar, fins que van arribar els anglesos, que van canviar a l'anglès els documents a l'Índia, s'escrivien en persa. Tot l'imperi mogol, tota aquesta època, és de cultura persa. I, és clar, aquests il·lustrats de Kabul van passar del paixtu, que era el seu idioma matern, a parlar persa.
La gent del clan Mohammadzai. I aquell cavaller de les estepes que tu, doncs, un cop fa molts anys s'acostava amb cavall cavalcant i de sobte d'una revolada et va agafar pel braç, et va pujar sobre la sella, també era de la mateixa tribu, dels Mohammadzai?
Sí. Esclar, aquest era un personatge molt especial. Clar, estic parlant de gent que estava molt proper a la cort, tots eren cosins i parents. I aquest era un que cavalgava amb un equip d'aquests del Buscaixí, que el Buscaixí és l'esport nacional de l'Afganistan, que van a cavall.
Són dos equips
a cavall.
I es disputen la carcassa d'un be o d'una vedella.
D'una vedella decapitada i plena de sorra, que pesa moltíssim. I això és com, si diguéssim, la pilota dels nostres jocs.
Sí, per fer-ho gràfic, sí.
I al mig de l'estepa, amb un camp que són quilòmetres, es disputen aquest animal mort i l'han de deixar amb una rodona que està pintada allà al mig. I, és clar, van amb fuets i allò és una cosa forta i dura. Doncs aquest era un dels cavallers d'aquí. En realitat, la novel·la de Joseph Kessel, que es diu Els cavallers, Le Cavalier, parla d'això. És molt interessant. Hi ha una pel·lícula, també.
Bueno, ens l'apuntem.
Ens l'apuntem. Pel que li interessi, és ideal. Bé, doncs aquest, que és clar, era un personatge molt important i potent allà a l'Afganistan, va venir la invasió soviètica, va començar el desastre de l'Afganistan, va haver d'emigrar i va acabar repartint llet amb un carret, ampolles de llet, per a les cases de Washington a les 6 del matí.
Per mi aquesta és una metàfora claríssima de la vida, no? De com un cavaller de les estepes esdevé un humil venedor de llet,
sí,
a Washington.
Però, com que la paciència asiàtica no té fi, s'ho prenien bé. I jo, de fet, en aquest home el vaig veure després a Washington i, de la mateixa manera que a les 6 del matí repartia llet, hi va haver un casament de gent de la seva família i aquell dia anava amb un smoking impecable que el devia haver llogat o portat en la bossa quan va fugir de casa de l'Afganistan, i feia un goig espaterrant, va tornar a reviure el seu món per un instant, per una tarda.
Home, perquè el que té al néixer no es deixa el créixer. Vull dir que és una forma de dir que, de fet, aquesta gent no deixaven de ser aristòcrates, encara que esdevinguessin venedors de llet. I tu en vas conèixer d'altres, de casos semblants, perquè tu vas conèixer prínceps i princeses. No estem parlant d'un conte, sinó d'una realitat.
No, era realitat, era realitat. Sí, per mi va ser com un conte de fades, aquesta experiència.
Però parla'ns d'algun d'aquests prínceps que va formar part de la teva vida, d'alguna forma. Tu vas viure a l'apartament a Kabul d'un príncep.
Bé, us he de dir que allà a l'Afganistan els caps de tribu, i entre ells el rei, és clar, per quedar bé amb totes les tribus subsidiàries, s'havien de casar amb una dona de cada tribu. Per això, és clar, allà ja no eren quatre, eren moltes més. I per això després els fills tots eren prínceps. Tots eren prínceps, però, per exemple, a la casa que jo anava, que m'acollien a mi, que després han sigut pràcticament com la meva família, hi havia fills amb els ulls emmallats. I era perquè, és clar, alguna mare o alguna àvia d'ells era de les tribus Hazares, de les muntanyes de l'Afganistan, que són descendents de l'època de Genghis Khan.
De Genghis Khan.
I, esclar, és sorprenent perquè aquests pastuns, amb aquests nassos i aquestes cares de Jesucrist tan potents, de repent tenen un germà o un cosí o un altre que és una mica menys paixtú i que té...
Més asiàtic.
Més asiàtic, exacte.
Home, els mongols són els únics que han derrotat els afganesos. Ningú més ha aconseguit vèncer-los, ni els soviètics, ni els anglesos, ni els nord-americans. Ningú més. La tecnologia potser els acabarà vencent.
Probablement.
Els mòbils i el WhatsApp i tot això.
Probablement.
Si més no, obliga un canvi substancial en la seva forma de...
Sí, no, el que passa és que la qüestió de l'Afganistan és una qüestió tan trista i tan inquietant, perquè com m'ha pogut passar que per raons polítiques internacionals i d'intervenció de les potències estrangeres, un país que era endarrerit, era un país on les dones estaven en mala situació, no més que en molts altres llocs.
No fa falta portar burca.
Exactament.
Perquè la situació de la dona sigui...
Sí, senyor. Però era un país pacífic, on la gent era pobra, però no mísera. No hi havia misèria.
Pobre, però orgullosa.
I orgullosa, però tenia, la natura els hi donava per viure treballant dur. I que això hagi acabat amb runes...
Però mira, Síria.
Sí.
Fixa't, qui discuteix la pau de Síria? No la discuteixen els sirians, la discuteixen les grans potències.
Sí. Doncs aquí igual. Aquest s'ha encarregat tota la desgràcia. I, esclar, la població civil és qui pateix. Els que no han pogut marxar, els meus amics van marxar a tots. Jo no tinc a ningú a l'Afganistan ara.
Clar, tu si has de veure els teus amics afganesos, has d'anar a Washington, Estan repartits pel món, la diàspora afganesa.
Sí. A Finlàndia, a Alemanya, a França, a Amèrica, als Estats Units...
Clar, i alguns d'aquests prínceps, per dir-ho d'alguna forma, això és com l'Aràbia Saudita, que també hi ha 5.000 o 6.000 prínceps i princeses.
Exacte.
Algun d'aquests prínceps ja han vist que va acabar repartint llet per Washington i d'altres van acabar netejant escoles.
Sí, no? Els pares de la casa on jo estava, grans, van demanar asil polític a Alemanya i els van dir que sí, però que havien de treballar com a compensació de l'acollida. I aquell home que no havia treballat mai a la seva vida...
Perquè era aristòcrata.
Perquè era, sí, un gran senyor i era arquitecte, aquest home. El que passa és que era gran, hauria estat jubilat. I els hi van donar una escola per netejar. I a les 6 del matí anaven ell i la seva dona, que no havien treballat mai, a l'escola. Ell seia amb una cadira i ella escombrava. I comentaven entre ells com canvia la vida. De vegades la fortuna és molt gran, de vegades no, però això és normal, perquè abans allà a l'Afganistan els mataven i era la primera vegada a la seva vida que no patien per la seva seguretat.
És a dir, que malgrat que estaven escombrant una escola,
sí,
eren feliços.
Sí, canvis de fortuna.
I aquest príncep amb el que vas compartir o que vas estar al seu apartament de Kabul, Aquest era un altre cas, no? Un príncep propietari de locals d'oci a Kabul, d'un local que es deia 25. No?
Sí, sí. Bé, això és una altra història. Això surt arran de que ara s'ha publicat un llibre als Estats Units que són les memòries d'aquest home que viu als Estats Units. Ell es diu Ali Seraj i, esclar, explica com era l'Afganistan en l'època en què jo hi era. I és la mateixa època que jo explico en el meu llibre Un invierno en Kandahar. El que passa és que està vist des d'un altre punt de vista, des del punt de vista d'un afganès. I és sorprenent, perquè el que jo veia d'una manera, ell ho veu totalment diferent.
Com ho veu ell?
Totalment diferent. Aquest personatge era un home jove que era net de reis, per tant, era un home poderós, havia estudiat econòmiques als Estats Units, en una universitat dels Estats Units, i arribava a Kabul trepitjant fort. I va muntar discoteques a Kabul. A Kabul no hi havia cap discoteca. I aquest munta una discoteca on venia alcohol, i era restaurant també, i a la nit doncs, posàvem pista de ball i es ballava. Esclar, en aquest lloc hi anaven tots els estrangers que treballaven a Kabul, que vol dir no els hippies. Els hippies ja era una altra història.
Aquests, una altra categoria.
Aquests no...
Era una lliga diferent.
Era una lliga diferent. Aquí hi havia els militars americans que ja estaven instal·lats allà, hi havia els de les ambaixades, hi havia els de les ONGs, hi havia els cooperants francesos i americans i això.
Bueno, i algun periodista, segur.
Potser sí. No el vaig conèixer cap, però sí, segur que hi era. I després hi havia els afganesos, també, que parlaven idiomes, els d'aquesta classe d'afganesos poderosos i il·lustrats. I, és clar, era un lloc molt curiós perquè els afganesos tenien la mania de que tots els estrangers eren espies.
No devien anar gaire desencaminats.
No devien anar desencaminats, potser no. I, esclar, jo vivia a casa d'aquest home i vivíem amb un soci que tenia francès, que era un personatge molt especial del qual em parlo, és un dels protagonistes del meu llibre.
En Gerard Lefebvre.
El Gerard Lefebvre.
Que tu anomenes, li poses un altre nom.
Un altre nom, sí. I, és clar, aquest ara m'expliquen a mi, en aquest llibre, que era espia. Jo no sé si era espia o no era espia, però per mi va ser un amic boníssim, va ser un personatge tremendo, que val la pena, bueno, llegir el meu llibre Un invierno en Kandahar per veure aquesta història d'un personatge terrible, no? En realitat, la seva vida va ser molt, molt...
Dura.
Molt dura, però molt espectacular, perquè a dins de l'Afganistan un jove francès molt guapo...
Amb una certa semblança al Richard Gere, però amb un mostatxo tipus Daniel Drabot. Sí. El personatge de la novel·la, sí, l'home, sí, que volia ser rei, encarnat, sí, al cinema per Sean Connery.
Sí, 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 i que parlava tots els idiomes del món, tots els d'allà també, però els parlava com la gent del carrer, com els dels homes del bazar.
Aquest sí que era un príncep encantador.
Aquest era un príncep encantador francès.
Clar, està clar, francès. Però bé que es devia posar a turban perquè va aprendre... Ell, de fet, volia ser com un afganès, no?
Sí.
I, per tant, doncs, va aprendre el dari...
Sí, sí, perfectament, perfectament, sense accent.
Tan perfectament que els mateixos afganesos no se'n sabien a venir que fos francès, no? Sí. T'ho expliques? Bé, són històries...
Històries, sí.
...per llegir. Entre els viatgers, tu dius, hi ha fugitius de la gana, la guerra i la misèria, conqueridors, predicadors, comerciants, aventurers, aventurers bojos, il·luminats, romàntics... Tu estaries en aquesta darrera categoria?
Sí, dels romàntics.
Dels romàntics. I no te'n penedeixes pas de ser romàntic.
No me n'empedeixo gens.
Aquell hivern a Kandahar d'ara fa 50 anys et va permetre sentir-te sola, endreçar al capdavall doncs, la teva vida, reflexionar sobre el que realment t'interessava. No hi havia Déu, ni pàtria, ni generalisme, ni família, ni sindicat, ni municipi, ni partit, ni cèl·lula, ni obligacions de cap mena. Però què hauria estat de tu si aquell any, en lloc d'anar cap a l'est, te n'haguessis anat cap a París? Perquè era el maig del 68.
És veritat, sí. Bueno, crec que potser en aquell cas hauria seguit a la meva carrera de física. Potser hauria tornat a la universitat o hauria demanat una beca per anar a Nanterre a continuar la xirinola del 68.
O a Berkeley.
O a Berkeley, sí, i estudiar un doctorat sobre partícules elementals i així.
Ho vés a saber, igual haguessis arribat a l'Índia més d'hora, no pas passats 30 anys.
També. No? També.
L'Anna Maria Briongos, el seu hivern a Kandahar, del qual en fas 50 anys.
50 anys, sí.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
En notar que el sol començava a anar de baixa, vaig abandonar l'hostal en direcció a la platja. Hi ha pocs llocs al món que ofereixin una composició tan potent, presidida per un temple majestàtic arran de mar entre un paisatge de barques de pescadors. Aquest edifici, tanmateix, només és el vèrtex d'un complex bastit al llarg dels segles i que impregna tota la vila i fins al puig proper, que està trufat de coves que són santuaris. Amb els peus clavats a la sorra, vaig entretenir-me amb la torre principal i després amb l'arquitectura secundària i a continuació vaig enretirar-me de la línia de mar. Pocs minuts més tard, em trobava instal·lat al peu d'un fris anomenat la Penitència d'Arjuna i també, té dos noms, la Davallada del Ganges. Obra gegantina que convoca turistes de tot el món. Tot i que hi passa un carrer asfaltat al davant, en aquell moment l'atmosfera era calmada i l'única criatura a peu de fris, a part d'ell mateix, era un sadhu de llargs i enredats i relligats cabells i barbes, embolcallat amb la clàssica túnica de color safrà que seia al terra en companyia de les minces pertenences a una vintena de metres de distància de la meva posició. De quin segle era tot allò? Vaig preguntar-me. De la butxaca vaig extreure un prospecte mig rebregat que havia agafat el vol a la recepció de l'hotel. Eren els temps anteriors a l'internet. I aquell paper em va aclarir que el gran moment de la construcció de la sofisticada Mahabalipuram havia estat el segle VII. I què hi fèiem a Catalunya i Espanya per l'època, vaig barrinar. Ni havia començat la dinastia catalana, ni els moros havien envaït la península. Estàvem en una època visigòtica decadent que només ha deixat una mínima col·lecció de records en pedra i memòries borroses. I per descomptat encara no existia ni el català ni el castellà. Em vaig complaure de llegir els noms dels dos grans monarques de l'època, els quals, entre tots dos, havien regnat durant gairebé un segle. Mahendravarman I i Narasimhavarman I. Renoi, quins noms magnífics, dignes de conte fantàstic. Però no, havien estat persones tan terrenals com, posem per cas, Joan Carles I o Felip VI. De sobte, i romp un minibús de marca Tata i se m'atura al davant. N'emergeix una dotzena de turistes occidentals que es distribueix al llarg de la Gran Pedra amb pinta de tenir pressa i és que ja som al final de la jornada i toca anar plegant. Una dona clissa l'espectacular sadhu i se li acosta lentament. I quan el té a 2 metres, engrapa la càmera que du penjada del coll, apunta i dispara. El sadhu la fita amb una mirada fosca i indesxifrable. S'alça amb una agilitat sorprenent i avança cap a ella amb la mà estesa i repetint «Paisa, paisa, paisa!», sempre clavant-li els ulls. colpida per l'aire espectral de l'home, la turista retrocedeix i finalment es refugia dintre de l'autobús i recupera el seu seient. El Sadhu no es dona per vençut i es queda plantat mirant-la a través del vidre i amb la mà estesa i murmurant «Paisa, paisa, paisa». Quan el microbús arrenca i l'atmosfera es destensa, em ve al cap una història que em van explicar a San Juan Chamula, a l'estat mexicà de Chiapas, segons la qual havien matat un turista per haver fet una foto a un indígena. En aquell cas, a partir de la creença que les fotos roben les ànimes de les persones. Una de les raons per les quals mai no he tingut tirada la fotografia ha estat precisament la meva incomoditat a l'hora de tractar amb objectius humans com ara el Sadhu. En aquest sentit, l'ofici d'escriptor et permet ser molt més discret i fins i tot invisible. En fi, si la foto no se li havia mogut, la dona podria mostrar una cara ben exòtica a les seves amistats i fins i tot explicar una aventureta i, a més, presumir que el trofeu no li havia costat un duro.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
La mirada de l'anaconda.
Sarakuddin, un jove missatger afganès, atura la moto en un camí de terra a Kabul i consulta al seu client per on ha de tirar. «Soc al segon carrer, per on haig d'anar ara?» Trobar una adreça al laberint dels carrers de la capital afganesa, on sovint no hi ha plaques amb el nom ni números, és un desafiament pels repartidors en pressa, cada cop més sol·licitats a mesura que el comerç en línia es desenvolupa a l'Afganistan. Després d'haver negociat el pas per un seguit de barreres de seguretat, amb un trànsit sobrecarregat i per rutes sembrades de sots, Sarakuddin sovint es presenta a casa del seu client amb hores de retard sobre l'horari de lliurament previst. Llavors, li toca encarar la còlera i sovint també els insults. No pots saber mai quant de temps trigaràs a arribar a una adreça determinada a Kabul, assegura el jove repartidor de 24 anys, mentre es prepara pel pròxim trajecte. Les estimacions sobre la durada del recorregut i la distància poden ser del tot falses. El problema encara es pot agreujar més en un moment en què el comerç en línia agafa embranzida en aquest país asiàtic i a mesura que creix també la demanda de serveis de lliurament a domicili. Els darrers anys, una nova generació de joves emprenedors connectats ha aparegut en un mercat d'internet encara modest, amb uns 8 milions d'usuaris, és a dir, menys d'una tercera part de la població, però en ple creixement. Una multitud de botigues en línia venen els seus productes, que van des de rosaris a cremes per millorar el rendiment sexual. Neixen i es promocionen a través de les xarxes socials. És per distribuir-los als clients que recorre els repartidors. Nosaltres prometem lliurar el producte al client en una hora, però en calen dues o més per localitzar l'adreça, reconeix Ahmad Asmar Fakiri. Es tracta d'un emprenedor que ha llançat recentment Foodbooking, que distribueix plats cuinats a la capital afganesa. Kabul és un vertader trencaclosques. En la majoria dels casos, tot i que els nostres repartidors arribin a la zona, encara han de consultar tres cops de mitjana al client per arribar fins on és físicament. Això sense tenir en compte que els mitjans de pagament per mòbil són inexistents i el client ha de pagar la seva comanda en efectiu en el moment que li arriba. El govern afirma que treballa en un sistema per facilitar les transaccions, però per l'empresari Laís Sujja, fins ara ha estat tot xerrameca. Mentre esperen, els missatgers s'han de moure amb grans quantitats de diners i són l'objectiu preferit dels assaltants. Recentment, un repartidor de plats cuinats va patir una agressió quan es dirigia a casa d'un client. Els assaltants li van pagar i li van prendre els diners, el telèfon i el ciclomotor, assegura Ahmar Fakiri. El govern afganès espera que el sector del comerç en línia, en un estadi encara embrionari, ajudarà a crear llocs de treball en un país on la taxa d'atur està al voltant del 40% de la població activa. Shah Faisal va fer una gran aposta fa 3 anys, quan va invertir tots els seus estalvis, uns 2.400 euros, en un comerç en línia de roba.
En només una o dues setmanes, les seves vendes van superar els 100 vestits per dia. Actualment dona feina a una vintena de persones. La meva família estava amoïnada perquè pensaven que perdria els diners que havia guanyat amb gran esforç. Els meus amics em consideraven un ingenu. Alguns fins i tot es burlaven de la meva idea, explica aquest jove de 27 anys que va crear una de les primeres empreses en línia d'aquest país. Tot i els nombrosos problemes a què s'enfronta el sector, inclosa la manca de regulació sobre la qualitat dels productes que es venen, els responsables es mostren optimistes. Res no és perfecte d'entrada, però l'èxit d'aquests primers negocis en línia és encoratjador per a altres que s'hi voldrien llançar, assegura Nakibullah Larawi, director financer de la Cambra de Comerç i Indústria de l'Afganistan. Molts afganesos estan temptats, fins i tot fascinats, per la idea de fer comandes en línia i de rebre el que han comprat a la porta de casa seva, explica Nakibullah Larawi. Alguns afganesos valoren que els entreguin les compres a casa seva o a l'oficina i evitin d'aquesta manera exposar-se a la violència que fa estralls a Kabul. Personalment prefereixo veure i tocar un producte abans de comprar-lo, però em vaig veure obligat a considerar comprar en línia després dels terribles atacs suïcides que van matar moltes persones, inclòs un dels meus amics, diu Madina Sadat, clienta de Facebook. Això no treu, però, que la tardança en el lliurament no continuï sent una font d'irritació. Els serveis de venda en línia s'aprecien, sobretot quan arriben en el temps estipulat, afirma Zahibullah Danish, mentre rep el seu paquet de mans del repartidor Sarajuddin. Però sovint aquest no és el cas. Espero que millori en el futur.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
L'atzarosa vida dels repartidors i missatgers de Kabul, la capital de l'Afganistan, sacsejada sovint pel terrorisme de l'extremisme encarnat pels talibans i per Estat Islàmic. Res a veure entre l'Afganistan d'avui i el que va conèixer Ana María Briongos. Aturem aquí el viatge. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Ben Gestacio, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles de Boi, qui us parla, Toni Arbonès. Gràcies per acompanyar-nos. Esperem tornar-nos a posar en marxa ben aviat amb la mirada posada en altres realitats del nostre planeta. Adéu-siau.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.